mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado. Què tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimecres 23 de setembre i tenim per davant una hora per a contar-te tot el que passa al teu voltant, a la teua comarca, la comarca del Baix Maestrat. Encetem, per tant, la mañana de COPE en el Maestrat. La cultura obrirà avui el nostre programa, ja que el jaciment arqueològic descobert a la partida del Mas de Fabra, a Benicarló, suposa una troballa excepcional sense precedents en el litoral, que va des de Tarragona fins a Castelló. D'això en parlarem amb el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló, Josep Barberà. A Vinaròs, el portaveu d'Acord Ciutadà, Lluís Batalla, ens farà una valoració sobre els primers 100 dies del nou govern municipal, mentre que el regidor de Joventut, Marc Calvella, ens ha preparat tots els cursos que s'han programat dins de l'oferta del Casal Jove per aquest darrer trimestre de l'any. Actualitzarem, com sempre, tot allò que passa a Espanya i al món, i a la tornada parlarem de la línia de treball de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Benicarló, que s'ha reunit amb el Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana i té moltes coses a contar-nos la seua responsable, que no és d'altra que Susana Pérez. A més, el propietari del restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs, Salvador Alcaraz, ens deixarà entrar a la cuina del seu establiment per veure com es fa un suquet de peix i quin és el menú que tenen preparat per a les jornades del Rancho Mariner, que, com bé saps, estan en marxa a la ciutat de Vinaròs fins al pròxim dia 12 d'octubre. De seguida entrem en matèria, però abans ens toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. CESIF denuncia la manipulació d'informació salarial dels policies locals de Vinaròs. Des del sindicat asseguren que es va tractar de manipular dades sobre complements i retribucions de perillositat aprofitant les eleccions municipals. Lamenten que s'usarà un grup de funcionaris amb finalitat partidista i asseguren que els serveis jurídics consultats per ells defensen la legalitat de les compensacions econòmiques. El jaciment arqueològic descobert a la partida del Mas de Fabra de Benicarló, datat del segle VII abans de Crist, suposa una troballa excepcional sense precedents al litoral, que va des de Tarragona fins a Castelló. Allò que el fa únic és el fet de trobar-se en una zona plana que hauria pogut servir d'emmagatzematge d'aliments i materials. El regidor de Cultura, Josep Barberà, manifesta la voluntat de l'Ajuntament de posar en valor el nou jaciment. Acord Ciutadà assegura a Vinaròs que la nova política que es prometia és, a hores d'ara, política de passarel·la, política d'aparador. Lluís Batalla diu que hi ha regidors que deixen tot en mans dels tècnics per la seua poca capacitat d'imaginació. El Casal Jove de Vinaròs presenta la seua nova programació de cursos i segueix apostant per cursos de formació o altres enfocats a l'oci, la tecnologia i les facetes artístiques. La plaça Santa Maria de Peníscola viu amb molta celeritat la seua transformació per acollir el rodatge de la sèrie Juego de Tronos. A més, s'estan desmuntant tots els elements contemporanis per adaptar-se a l'època de la sèrie. Successos. La Guàrdia Civil deté una persona a Màlaga per la mort violenta d'un home a Peníscola l'any 2009. Es tracta ja del cinquè detingut com a autor material de l'homicidi d'un jove de 32 anys, que es va perpetrar a la ciutat en el mar. Les 12:34 del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 18,5 graus i la màxima es situa al voltant dels 22,2. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 19,1 i una màxima de 23,1. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura mínima de 19,2 i una màxima de 23,3. Si ens desplacem cap a Morella, ja han tingut una mínima de 11,4 i una màxima en aquests moments de 13,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous cel assolellat amb algun núvol a primera hora a la zona litoral. Cap a migdia desapareixeran eixos núvols i el cel quedarà completament assolellat. Les temperatures demà seran un poc més baixes que les d'avui, vora els 23 de màxima i els 14 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també amb cel assolellat, amb algun núvol d'evolució. Les temperatures seran una mica més baixes que les d'avui, rondaran els 8 de mínima i els 21 de màxima. Respecte a la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go, segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340. Recorda que a l'entrada de la P7 Benicarló Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. on també cal extremar les precaucions és a la Peseta, Penyíscola, Alcalà i Orpesa, on hi ha obres degut al mal estat del paviment. Les 12:35 del matí, comencem.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Tant més coses a la mañana de Cope en el Maestrat. Ara anem a parlar de les restes que s'han trobat durant aquest estiu amb motiu de les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. Ens estem referint al jaciment del Mas de Fabra, a la ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres a Josep Barberà, que és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest estiu podíem conèixer que s'havien fet importants troballes realitzant les obres de desdoblament de la variant. Tenim novetats i ahir les vau presentar en roda de premsa per part de la Regidoria de Cultura. Conta'ns què és el que podem saber a hores d'ara sobre aquest jaciment.
Sí, aquest estiu, diguem que durant les obres de la variant, a un lateral, per la zona del Mas de Fabra, es van fer una troballa. M'ho van portar amb tota la discreció de la que vam ser capaços, perquè ja saps com funcionen aquestes coses. Si la gent s'assabenta, n'hi ha persones que durant la nit poden anar i escarbar una miqueta o destruir un poc el que pot ser patrimoni de tots. Este jaciment té una característica que el diferencia, ho parlàvem amb els arqueòlegs, el diferencia pràcticament des de Tarragona fins a quasi València no n'hi ha cap altre jaciment en pla d'aquestes característiques, estem parlant del segle VII, VI abans de Crist. Per què no n'hi ha cap en pla? Pareixia que no se'n feien, però en realitat el que pareix és que com tot el litoral està transformat, l'avinguda dels cítrics, etc., s'han perdut. Dóna la casualitat que tenim una finca que no ha sigut transformada i és la casualitat perfecta, perquè a sobre el jaciment coincideix, pareix plenament en eixa finca.
En quin estat de conservació se troba aquest jaciment?
Bé, de la part que se va excavar només quedaven un parell de sòcols de murades i unes quantes estructures negatives, que són, diguem, les excavacions, pont de Sitges, lloc d'emmagatzematge, etc. El que és la resta encara no ho sabem, hem de fer l'estudi. El que sí que puc dir és que hem parlat amb l'ama de la finca, Maria Àngels Bosch, i ja ens ha donat permís a l'Ajuntament per a poder començar a fer les cates amb una empresa. Les cates és una mica l'estudi de la zona, veure lo gran que és el jaciment, fins a on arriba, la qualitat que pot tindre, però després ja diguem fer una excavació arqueològica ja de totes.
Suposo que també donareu trasllat o donareu compte al Servei d'Arqueologia de la Diputació Provincial, que normalment s'encarrega d'aquest tipus de tasques, no, Josep?
Sí, efectivament, l'arqueòleg de la Diputació suposem que estarà damunt amb nosaltres. I a més es dona una feliç coincidència, perquè com estem, ja vam aprovar l'altre dia en el plenari que el MUCB siga considerat, vam entregar els papers, estem en procés d'entregar els papers, perquè el MUCB siga considerat museu en tots els adjuts. Aleshores, tot allò que trobem no caldrà fer més papers i més històries o que se'n vagi a Castelló, sinó que podrem gestionar-ho nosaltres mateixos i posar-ho en valor, i això també és un avantatge.
La idea suposo que d'aquest jaciment, i ja que compteu i disposeu amb el permís de la propietària d'aquests terrenys, és precisament posar-lo en valor. Contempleu la idea de que es convertisca en una espècie de Puig de la Nau, és a dir, visitable per part de la gent?
Sí, i a més ens trobem en que el Puig de la Nau, clar, quan es va trobar havia sigut, ja ho saps, semidestruït per el tema de la pedrera. Ens trobem en una cosa que pareix que pot estar sencereta. A més, ens comentaven els arqueòlegs que coincideix en el temps, diguem, i en l'espai, en com els fenicis arribaven a les nostres costes i començaven a comerciar amb els protoíbers. Aleshores, pot tenir encara un valor afegit. No és només pujar al Puig de la Nau i veure com estaven les cases o fer alguna recreació, sinó que estem en un moment concret on la civilització ibera, diguem que comença, no?, amb els contactes amb els fenicis. Per tant, posar-lo en valor i que els més menuts també veien que la nostra història no va començar després ahir, sinó que així ja n'hi havia gent que es guanyava la vida pescant i plantant com fan ara els seus pares o els seus iaios, no?
El fet de que s'hagi trobat aquest jaciment en pla, que no era habitual, no?, com tu comentaves al principi, us dona què pensar o us han dit els arqueòlegs d'aquesta empresa que està treballant en el jaciment si en podrien haver-hi d'altres?
A veure, han sigut prou cauts en això, sobretot perquè és, no n'hi ha finques pràcticament que no hagin estat transformades en, tot el, en tota la costa del País Valencià i del Principat de Catalunya. Aleshores, ell és el que ens ha dit, igual demà se'n troben quatre o igual no en trobem, no en trobem cap altre, perquè clar, ha de coincidir que estigui al poblat en el lloc on damunt no s'ha transformat la finca. És molt improbable, però mira, ens diràs que ens ha tocat la loteria a nosaltres.
Ha afectat el tema de, del jaciment al que són les obres? És a dir, s'ha tingut que fer algun desviament al que són les obres de la Variano, era justet al costat del, del que és la carretera?
No, diguem que la carretera no ha tocat res, però el que són els laterals, que sempre se fa una zona més d'uns quants metres, de, crec que va de 5 a 2 metres, han comentat.
És allí on estava, no?
És allí on estava, però sí que ha sigut desmantelat, clar, per dos motius. Primer, perquè van trobar que sota el que havien trobat n'hi havia un altre. Vull dir, té dos fases de construcció, no? Aleshores ho han desmuntat arqueològicament, és a dir, no li han pegat dos patades a la paret, senzillament pues, ho han documentat tot, han fet les fotografies, els dibuixos, els estudis, de la part, diguem, que la carretera donava peu. Ara bé, això, òbviament, després es desmunta i s'assolcix, perquè tampoc tenia cap pes, diguem, no era una cosa espectacular, no era res fora de rol. El que passa és que això han sigut, pues, com te dic, entre 5 i 2 metres, una mica menys. Però el que és el fort pareix que comença a partir just del que és la finca, del que no ha sigut la carretera.
Molt bé, Josep Barberà, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant d'aquest nou jaciment del que disposa ja la ciutat de Benicarló. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig. La Regidoria de Turisme de Vinaròs presenta Saborea Vinaròs. Quatre iniciatives gastronòmiques durant el mes de setembre. Jornades de la cuina del Ranxo Mariner, del 18 de setembre al 12 d'octubre. Segon Mercachef, concurs de cuina per amateurs, 18 de setembre. Guàrdia Mundial de la Tapa, del 25 de setembre al 12 d'octubre. I el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, el 21 de setembre a partir de les 5 de la tarda al Mercat Municipal. Més informació. Informació a la Turisinfo de Vinaròs. Saborea Vinaròs, una iniciativa de la Regidoria de Turisme de Vinaròs.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-90-00.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial. Lavavajillas Original Mistol de 600 mililitros, 0,79. Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Les 12 i 44 minuts del matí, temps per a contar-te que Lluís Batalla, portaveu d'Acord Ciutadà Vinaròs, ha fet ja una valoració dels 100 primers dies de govern del tripartit a la ciutat. Per a Batalla, la nova política que es prometia és a hores d'ara política de passarel·la, política d'aparador. Així que anem a escoltar les declaracions que ha efectuat Lluís Batalla, portaveu d'Acord Ciutadà a la ciutat de Vinaròs.
Bé, 100 dies han passat des de l'entrada del nou govern i prudentment potser és el moment de fer unes poques reflexions al respecte d'allò que anava a ser un canvi substanciós i revolucionari per part dels més votats de l'equip de govern. En primer lloc, sí que és veritat que hi ha hagut un canvi en les reaccions a l'exterior, tant pel que fa al tracte amb els treballadors de l'Ajuntament com amb la societat vinarossinca. Acord Ciutadà, Valorem molt positivament aquest darrer aspecte, que vam realitzar nosaltres també en campanya electoral per fer reunions amb veïns i veïnes de les diferents zones de Vinaròs i conèixer la seva problemàtica. Aquest és el segell del nou govern. Però a pegar un segell estarem d'acord en que és ben fàcil, no entranya cap dificultat. Ara bé, ara cal farcir este sobre. Si no és així, les reunions veïnals, com els plenaris ciutadans, etc., seran pur meliquisme dels governants. I un exemple d'aquest meliquisme va ser la reunió amb veïns afectats per soroll. Molt ben feta la reunió. Però què diem de la posterior revetlla de final d'agost davant dels seus propis nassos? I un altre exemple podria ser l'auditoria pública immediata que anava a fer-se i ja han passat 100 dies i encara no sabem res. En segon lloc, encara que excusats en que són pressupostos que ja venen donats, etc., el cert és que hem vist en aquests 100 dies que quan cal canviar el pressupost es fa. De fet, va ser la primera cosa que es va prendre per part del nou equip de govern, la modificació per al pla d'emergència social i també el pla d'emergència per a regidors amb l'aprovació de les seues nòmines. I no m'he entès com aquells que criticaven la política com un modus vivendi a les primeres de canvi se n'aprofiten d'ella. No eren tan diferents, doncs, ni els del relleu del vell PSOE ni els nous de Podem, i potser per això van ara junts. En tercer lloc, en 100 dies, podem assegurar que, com en governs anteriors, veiem que només hi ha excuses, improvisació i l'actuació a salto de mata, i malauradament per a Vinaròs, més del mateix. És a dir, no vislumbrem cap pla estratègic d'activació econòmica, no es veu per part d'ells cap pla estratègic per al camp, no es veu cap pla estratègic per al comerç, etc. No es veu res. No hi ha cap previsió d'actuacions a mig termini. En quart lloc, tenim la seguretat que l'assignació de certes regidories a certes persones són més que dubtoses, ja que la seva incapacitat creativa aboca una tasca de polític en mans de tècnics. I aquesta assignació de regidories ha estat més una qüestió de no prendre mal entre ells que no pel benefici del poble, i la competència dels voltants ara mateixa en els pobles que tenim a prop és molt forta. En darrer lloc, per fi, per acord ciutadà, el govern municipal podríem dir que ha engegat la llei de la dependència, per fi, en fi. Els que governen ara diuen que tot depèn de València, que tot depèn de Madrid, que tot depèn de Brussel·les. Tenim la sensació que ha estat un engany per als que tenien l'esperança de veure com el bus gratuït, ara, aquell que havien promès, el bus gratuït, és que ara depèn de València, que sigui gratuït. O la revisió de contractes per a empreses privades, que no ha passat. O la municipalització de serveis, que no s'estan complint perquè segueixen privatitzats. Finalment, hi ha una cosa que també crida l'atenció en estos 100 dies, que és la sobreexposició als diferents mitjans de comunicació, i algunes vegades per a parlar de coses que ja venen del govern anterior, com l'estalvi energètic, o senzillament per figurar, per aparèixer al costat del col·lectiu corresponent, només per aparèixer a les fotografies. La política, tal com l'entenem a Cor Ciutadà, és fer, no és només mostrar-se. La nova política que es prometia és a hores d'ara, el que estem veient, el que passa a Vinaròs, és una política de passarel·la, una política d'aparador. I això és una pèrdua de temps.
Les 12:49 minuts del matí, aquesta és la valoració d'acord ciutadà del seu portaveu, Lluís Batalla. El pròxim divendres intentarem parlar amb l'alcalde, amb Enric Pla, que ens farà una valoració també dels 100 primers dies per part del nou equip de govern.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante El Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
A continuació, la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar de la programació de cara al darrer trimestre d'aquest any del Casal Jove de Vinaròs. Una programació que s'ha presentat a la ciutat de Vinaròs per part del regidor de Joventut. Marc Albella, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Ja heu presentat la nova programació de cursos per al quart trimestre de l'any 2015. Anem a tancar l'any i ho fem, com sempre, amb una gran varietat de cursos que tindran lloc al Casal Jove de la ciutat, no és així?
Correcte, com tu bé comentaves, ja estem, diguéssim, encara en l'última part de l'any, és l'últim trimestre, i aquest matí, com tu bé comentaves, hem presentat tot el que és la programació del Casal Jove per al que resta d'any. Una programació en un ventall molt, molt, molt ampli, la veritat. Tenim una sèrie de cursos que ja s'han realitzat durant tots aquests anys, com poden ser les dates, com pot ser, per exemple, el tema del maquillatge o caracterització de les dates de Halloween, però, per exemple, tenim altres cursos, i a més enfocats, diguéssim, als monitors, o gent que hagi cursat algun tipus de curs de monitor tot si temps lliure, com pugui ser tema, per exemple, de senderisme, cursos de manipulació d'aliments, inclús un curs de robòtica que tindrà continuació durant els dos primers trimestres de l'any.
Podríem dir que es tracten també de, per una banda, a lo millor activitats de més oci, com pugui ser el de maquillatge per a temes de Halloween, i de l'altra, de formació. Són cursos que d'ahir, a lo millor, pots obtenir un lloc de treball, no?
Correcte, o sigui, des de Casal Jove normalment sempre se sol programar un curs anual, que és el de monitor d'oci i temps lliure, i al voltant d'este curs que es fa també se'n programen una sèrie de cursos, com bé comentava anteriorment, que pretenen d'alguna manera és enriquir els coneixements d'aquestes persones que fan o que cursen el curs de monitor, en este cas d'oci i temps lliure. Com tu ho comentaves, tenim uns cursos ja més a nivell d'oci, com pugui ser el tema de caracterització o inclús el propi passatge del terror que tenim l'últim dia d'octubre, el mateix Casal Jove, el sèptim dia, diguéssim, passatge del terror que celebrarà el Casal Jove. Però també, com tu ho comentaves, tenim una sèrie de recursos dirigits als monitors, com pugui ser este tema de caracterització també, per exemple, ja més a nivell de manualitats, també com pugui ser, per exemple, el tema d'aquest comentari de senderisme, el de robòtica, el de manipulació d'aliments, que aquest és un curs que se programa tots els anys, diverses vegades a l'any, i que té molt d'èxit, i la veritat és que la gent ens demana moltíssim.
Tenim, per una banda, cursos que són completament gratuïts, com per exemple el curs de monitor de naturalesa i senderisme, i d'altres, no?, que potser tenen un cost, com per exemple l'aula de teatre jove, que crec que aquesta sí que té una matrícula. Explica'ns una miqueta com funciona el tema de la inscripció.
Correcte. A veure, la gent pot passar divendres i dissabte i diumenge pel Casal Jove a apuntar-se sense cap tipus de problema, en horari de matí i horari de tarda. Els únics cursos que en aquest cas són pagants seria el curs de robòtica, que són 10 euros la inscripció. La inscripció finalitzaria el dia 26 de setembre, així que també anem a la gent que es doni una mica de pressa per tal d'inscriure al Casal Jove. I també està, com tu comentaves, el curs del Casal Jove, diguéssim, el grup dels joves, que la inscripció també són 20 euros i que es formalitza directament pel Casal Jove en aquest cas. Comentàvem que la resta dels cursos són completament gratuïts, evidentment sempre hasta fi de places o que s'exhaurisquen les places.
També teniu cursos per a joves estudiants d'ESO i batxillerat per tal d'ampliar una mica o millorar les tècniques d'estudi, no?
Correcte. Durant aquest any ja, des de l'anterior equip de govern, s'ha programat un curs ja dirigit una mica en aquest sentit. Vam estar comentant amb els responsables del Casal Jove i en la tècnica de joventut també, que ens pareixia molt interessant també d'alguna manera reforçar les tècniques d'estudi dels estudiants d'ESO i batxillerat. Pensem que a part de l'oci i a part de la formació també té que estar una mica present el tema del recolzament a nivell d'estudis, no? Era una cosa que també els usuaris del Casal Jove ens demanàvem, ens demanaven, perdó, en aquest cas, a poder continuar com una activitat durant l'any, i així ho hem programat durant aquest últim trimestre.
Quina acceptació, Marc, està tenint el Casal Jove? Són molts els usuaris que normalment assisteixen a aquests cursos?
La veritat és que l'assistència és molt alta perquè fa la programació dels cursos. Com te comentava anteriorment, els cursos que sempre solen tindre molta més acceptació, com pugui ser el de monitor d'oci i temps lliure o el de manipulador d'aliments, d'alguna manera són els que capten els usuaris, aquells que encara no havien participat directament en el Casal Jove, i són els que d'alguna manera aquests cursos també després promocionen la resta de cursos que fem durant l'any, que són aquests cursos complementaris a aquests cursos com pugui ser el de monitor d'oci i temps lliure. Pensa que la gent, el fet de treure's el títol al Casal Jove en este curs que es programa anualment, el fet de que el Casal Jove també programa una sèrie d'activitats i cursos complementaris a esta formació d'alguna manera, el que fa és retindre tota aquesta gent i continuar d'alguna manera augmentant el número d'usuaris del Casal Jove. Estem parlant d'un Casal Jove que a nivell comarcal ja té, diguéssim, un renom bastant important pel que fa a nivell d'oferta juvenil i formativa, en este cas.
Sí, perquè a banda, no?, del que són els cursos formatius, el Casal Jove suposo que esdevé també un punt d'encontre per a joves d'una determinada edat, no? Estem parlant del sector adolescent.
Evidentment, el que pretenem també és tenir un equip de govern és potenciar aquesta part més informativa, ja no a nivell formatiu, que creiem que està molt ben cobert, inclús se pot ampliar bastant, però ja també a nivell de punt d'informació. Pensa que qualsevol persona a partir de 12 anys fins als 35 anys, qualsevol dubte que pugui tenir, el jove ha de ser el seu punt d'encontre d'alguna manera i el punt de referència per a poder consultar qualsevol cosa que necessiti en este cas.
Marc Albella, regidor de Joventut a l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquests cursos i esperem que, com sempre, siga molta la demanda de joves que vulguin inscriure's als diferents cursos programats des del Casal Jove. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Les 12:56 del matí també te contem que la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, Begoña López, ha visitat els instituts d'ensenyament secundari obligatori i batxillerat de la ciutat amb motiu de l'inici de curs i per tal de recollir les seues demandes pel que fa a les instal·lacions. López explicava que la situació de les aules prefabricades de l'IES José Vilaplana és molt deficient i diu que si no es construís l'ampliació del centre s'ha de valorar la possibilitat de renovar-les. En el cas de l'IES, Leopoldo Querol, l'edil atenia les peticions de millorar les instal·lacions i visitava l'aula de comunicació en llenguatge, una nova unitat específica experimental amb una ràtio baixa que permet que els alumnes compartisquen la seva jornada amb l'aula ordinària. Respecte al Centre d'Educació Especial Baix Maestre, López destacava el gran treball que per part dels docents es desenvolupa en aquest centre, amb alumnes amb necessitats especials, però on també és evident un dèficit pel que fa a instal·lacions, que fa necessària una remodelació del centre o actuacions també per a la seva millora. L'edil mostra la intenció del consistori de traslladar directament al conseller d'Educació, Vicent Marsà, totes aquestes necessitats en matèria d'infraestructures educatives. Assegura que ja s'ha sol·licitat una reunió amb el màxim responsable autonòmic a celebrar a la major premura possible per tal de sol·licitar celeritat en l'execució de projectes pendents, com és el cas de la construcció del CEIP Jaume I o l'ampliació de l'IES José Vilaplana.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs. Ya en su kiosco.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat. Cada tarde de 4 a 7, Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
COPE. Estar informado.
I en 30 segons arriben els nostres companys de la cadena COPE que t'actualitzen tota la informació, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda amb més actualitat de les nostres terres. Parlarem del Rancho Marinera, la cuina del restaurant del Langostino de Oro de Vinaròs i sobre diferents propostes de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Benicarló. Fins ara.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
La 1:04 de la tarda, salutacions cordials de nou, soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que tracta d'apropar-te tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. En uns minuts et contaré les vies que ha encetat la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Benicarló per tal de promoure l'associacionisme entre els més joves de la ciutat, i entrarem també a la cuina del restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs per tal de saborir el menú de les jornades del Rancho Mariner, que estarà a la ciutat de Vinaròs fins al pròxim 12 d'octubre. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem com sempre l'última hora informativa i ho fem en titular. La regidoria de joventut de Benicarló obre camins per a la promoció de joves. Susana Pérez s'ha reunit amb representants del Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana per a dissenyar diverses línies d'actuació adreçades a fomentar la participació i l'associacionisme juvenil i a combatre l'atur juvenil. El col·lectiu El Front, a través de Beni Bici Vinci, organitza una bici pedalejada per aquest divendres 25 de setembre a les 7:30. La sortida tindrà lloc des de la plaça del Convent i es reclamen zones 30 a Benicarló que calmarien el trànsit i prioritzarien així la circulació de la bicicleta. La regidora d'Educació de Vinaròs, Begoña López, visita l'IES i el Centre d'Educació Especial Baix Maestrat per l'inici del curs. L'Ajuntament de Vinaròs sol·licita una reunió amb el conseller d'Educació per tractar els projectes pendents en infraestructures educatives i sol·licitar l'execució del CEIP Jaume I o l'ampliació de l'IES José Vilaplana. Cultura de Vinaròs presenta l'aula de teatre per a majors i l'aula de teatre per a joves. Es tracta de la novena temporada i la inscripció romandrà oberta fins al dia 30 de setembre. Dilluns, dia 28 de setembre, es celebra el Dia Mundial del Turisme. A Peníscola han anunciat que ho celebraran amb l'entrada totalment gratuïta al castell de Peníscola. La 1:07 de la tarda, fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 24,4 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 24,7, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 24,9. A Morella fa una miqueta més de fresqueta, registren 14,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dijous cel assolellat amb algun núvol a primera hora a la zona litoral. Cap a migdia desapareixeran eixos núvols i el cel quedarà completament assolellat. Temperatures demà un poc més baixes que les d'avui, vora els 23 de màxima i els 14 de mínima. A l'interior demà amaneixeran també amb cel assolellat, amb algun núvol d'evolució. Les temperatures seran prou més baixes que les d'avui, rondaran els 8 de mínima i els 21 de màxima. I respecte a l'estat de les nostres carreteres, segons informa la DGT, hi ha normalitat a tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. Això sí, tenen la recomanació diària de circular amb molta precaució per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la PSA Benicarló Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A més, a la AP7, a l'alçada de Peníscola, Torreblanca i Orpesa, hi ha obres degut al mal estat del paviment.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I a continuació, a la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Benicarló, perquè ha mantingut una sèrie de contactes amb representants del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Tenim amb nosaltres a Susana Pérez, que és la regidora de Joventut i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Benicarló. Susana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns per què heu mantingut una reunió amb membres del Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana per tal de dissenyar les línies d'actuació per a fomentar sobretot el que és la participació i l'associacionisme juvenil a la ciutat, no?
pues trobem que hem canviat de manera de veure les coses en el tema de la participació ciutadana i pensem que els joves ara mateix són la ferramenta necessària per a dur a terme aquesta participació. El Consell de la Joventut es va crear amb el propòsit de fer una espenta d'ajudar tant en el tema d'atur juvenil com en el tema d'associacionisme per a que ells puguen defensar els seus drets i sobretot ser partícips de temes municipals i temes econòmics, perquè l'edat no té res a veure. És més, tenen que es començar. I veure i ser partícips des del principi fa que quan cresquem siguem més, no savis, però sí que estiguéssim més al dia per a poder prendre decisions per nosaltres mateixos.
És a dir, que tracteu de fomentar el que és l'associacionisme juvenil, no? per tal de permetre d'alguna manera el prendre decisions, no?
Sí, efectivament, perquè és el que he comentat, que no només són els grans els que tenen que decidir, sinó que nosaltres també estem en un temps, en una nova època, en un nou canvi, de manera que nosaltres també podem prendre decisions i podem arribar a fer política.
Una de les principals problemàtiques amb els que se troba la jovent d'avui en dia és el tema de l'atur. Atur juvenil, la taxa, malauradament, d'atur juvenil és molt elevada. Suposo que també amb aquesta lluita, amb aquest cavall de batalla, també us trobareu amb els membres del Consell de Joventut de la Comunitat Valenciana.
Sí, efectivament. És més, ells tenen projectes molt innovadors, com és el pla de garantia juvenil, ¿vale? De manera que a nosaltres també ens formen per a poder dur a terme una línia de treball que intente combatre aquest atur, perquè és molt complicat, no només per el tema de l'atur juvenil, sinó perquè la desmotivació entre els joves fa que abandonem totes les esperances, no? Sigue els estudis perquè ja no ens motivem, perquè ja no sentim que estem apoyats, i el tema del treball, que ara és molt complicat perquè busquen alhora una persona en currículum, una persona en experiència, però en estudis, i això és un poc, a dies d'ara, és complexe, perquè no tenim les dues coses. Si no ens agafem pel currículum, no ens agafarem si no tenim experiència, i així, si no tenim estudis, el mateix.
És tot una roda, no?
La cua. Sí. Mm.
També heu pres una sèrie de decisions al voltant d'aquesta reunió, com incloure a l'Ajuntament de Benicarló dins de la campanya Participa. Conta'ns una mica en què consistirà aquesta campanya.
Sí, la campanya Participa és més que res buscar una manera d'anar directament al focus de la joventut. On trobem aquest focus? Pues als centres, als instituts, per a donar-li les eines de model assembleari, de model associatiu. No directament començar per assemblees grans i obertes, com podrien ser les ciutadanes, sinó portar-li d'anells al seu lloc de formació el que seria aquest procés. No buscar llocs més grans, sinó anar directes a ells, de tu a tu.
També m'agradaria, Susana, que m'expliqués, perquè des de la Regidoria de Joventut heu posat en marxa una sèrie de cursos, d'activitats de cara a aquest darrer trimestre de l'any. Es tracten tot de cursos que estan dins del CIAG, no?
Sí, efectivament. Estem començant a fer el canvi aquest de la línia de treball del CIAG i hem començat per continuar mantenint els temes de converses d'anglès i de francès, que ja continuaven des de fa uns anys. I ara el que estem preparant també és la línia en quant al tema de redacció.
Qualsevol, sí.
Perquè a nosaltres la idea és donar un impuls al fet de fomentar, per una part, el tema de la... dels estudis, i per una altra part el tema de com podem fer una recerca de feina, com poder preparar-nos per al món laboral.
Qualsevol persona que ens estigui escoltant, Susana, i que vulgui participar d'aquests cursos que s'ofereixen al CIAG, què és el que té que fer?
Pues només té que adreçar-se al Col·legi Cris de la Mar, a l'Albert de l'Ibach, i ahir pues, tenim el nostre centre d'informació i atenció juvenil, que ara mateix estem de divendres de 4 a 8 i dissabtes de 9:30 a 1:30, on perfectament ens entendran per a qualsevol dubte en quant als cursos, en quant a informació sobre qualsevol curs de nivell de l'IBAG, no només de nivell municipal, i per a, sobretot, inscriure's.
Doncs, Susana Pérez, regidora de Joventut a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquesta àmplia oferta de la que disposen els joves benicarlandos. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Aprovecha el buen tiempo y los mejores precios de septiembre y octubre para darte un respiro en el Gran Hotel Peñíscola. Salud, relax y belleza en el Wellness Spa. Diversión para todos con música y baile en directo. Para los más peques, actividades en el Funny Club. Y además, fines de semana temáticos. Infórmate en granhotelpeñíscola.com o en el 964-46-9000.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benior del Polígono Industrial. Lavavajillas Original Mistol de 600 mililitros, 0,79. Taula Supermercats Benior, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Pobla. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat. Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Degusta los sabores más tradicionales en el restaurante El Langostino de Oro de Vinaròs. Saborea el menú del rancho marinero con los platos más tradicionales con productos del mar y el menú de los arroces en sus numerosas variaciones. En la cocina más tradicional y selecta, Restaurante Langostino de Oro. Disfrutarás saboreando, disfrutarás comiendo el rancho marinero y el menú de los arroces. Restaurante Langostino de Oro, calle San Francisco 31, Vinaròs.
Aquesta segona hora de la mañana de Cope en el Maestrat ens anem a traslladar fins a les cuines del restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs, perquè és un dels restaurants que forma part d'aquestes jornades del Rancho Mariner i és un dels restaurants també amb més solera i que a nosaltres ens agrada cridar cada temporada per tal que ens conté els suculents menús que allí en preparen. Tenim amb nosaltres a Salvador Alcaraz, que és el propietari d'aquest restaurant. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem? Preparats de cada nova temporada?
Sí, preparem de cada temporada, claro.
Suposo que a hores d'ara ja preparen ja el suquet, el caldo, no?
No, el caldo,
el
caldo de morralla i tot això, perquè és que tot boníssim.
Quantes hores li dediqueu a un caldet d'estos per a que isca tan bo?
Home, horeta i mitja, més no. I no bullir fort, que bullga a foc lento.
A foc lento, xup-xup, que diuen les dones de tota la vida, no?
Sí, una miqueta més perquè el peix no se desfalla, isca el que hi ha per dins.
La substància,
Exacte.
Bueno, anem a parlar una mica de quin és el menú que ha preparat el restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs de cara a aquestes jornades del Rancho Mariner. Què és el que teniu a casa vostra?
Tenim la bicicleta, la bicicleta que es diu de vermut, de l'anxoveta, antigament ja se feia.
És curiós perquè jo això de la bicicleta, fins que no vaig estar per Vinaròs, ho desconeixia, I mira que sóc d'ací de la comarca. És ja, molt propi de Vinaròs,
Sí, de Peñarol i dels pobles del rededor.
Molt bé.
O sigui que... Pues bueno, després tenim uns xipirons encebollats en llangostins, pues llangostins per persona, depèn d'ells conforme siguen, i li seguís el nou èxit, que és una patata de mar en polp gratinat en allioli.
Que bona. A mi ja m'està entrant fam i tot,
Sí, però la patata de mar és creació d'ara fa... més o aixina.
És la novetat de la casa, no?
Sí.
I com la faríem, esta patata de mar, si la podem desvetllar? Com la faríem? Com la prepararíem?
No, és molt complicat. És complicat perquè hi ha que bullir les patates, amb un caldo de peix molt bo. Després hi ha que posar llangostinets, hi ha que posar rap, hi ha que posar...
Tot triturant, no, suposo?
De tot una, exacte, i fer com un rotllito, i després se talla. I això és el que ho servim en un refrit d'alls tipus basco.
Que bo, que bo. Bueno, pues n'hi haurà que passar pel restaurant Langostino d'Oro de Vinaròs per a provar aquesta patata de mar. Després, què tenim preparat?
Després tenim ja el que és, ja he dit, el polp, el polpet, que va tot junt, gratinat en allioli. Això, i ja, després ja seguís el suquet de peix.
Mm-hmm.
Però és que després tinc tres plats.
Mare de Déu.
Està l'arròs a banda, els fideus rossejats, i enguany he volgut treure un plat que era de Vinaròs i que s'estava perdent, que eren les sopes rossejades, les sopes de barca.
Què seria, sopa en pa o...?
En pa, sopa, no? Direct, tot arreu, igual que els fideus, però en pa.
Molt bé. Cada un que vaja té que escollir entre una d'aquestes tres opcions,
no? No, pot escollir una de les tres coses, clar.
Molt bé. Molt bé.
O sigui que no, i si són quatre, doncs podem escollir dos d'una forma, dos d'una altra, m'entens?
Suposem que a l'hora de dinar li pega més l'arrossejat, no? Deu ser el que té més èxit,
no,
Salvador.
No cregues, no cregues. No cregues que la gent està per les innovacions.
Molt bé.
I fan, i això què? Ai, doncs volem provar-ho. I comixen també en trossets de calamar i van arregladetes, doncs fa la gent li encanta.
Molt bé. Quin plat tenim més ja preparat?
Eh?
I després de que la gent ja
bueno,
està completa...
Bueno, una vegada ja tenim ja la sopa i això, ja entrem en els postres.
Molt bé, què tindríem de postre a Langostino
d'Oro?
Pues
bueno, de postre tinc un coc de poma en crema de ciruelos i després hi ha un altre coc de raïm en jugo de vi, en crema de vi.
Per escollir, tenim aquestes meravelles culinàries de la casa del restaurant Langostino d'Oro de Vinaròs, eh?
Pues sí, perquè, a part d'això, pues, bueno, la beguda és com de grau, és un cava, el que volien, cava o vi.
Aquestes jornades del Rancho Mariner tenen més èxit que d'altres o podríem dir que com totes, no?
No, perquè com és a final de setembre.
Mm.
Ara, la gent sí, perquè el preu són 28 euros, o sigui que tampoc és...
Està molt ajustat.
Exacte. A més, entra tot en el pack.
Sí, que entra la beguda... El cafè
tot,
també entra
tot,
o va a banda?
Tot. Eh?
El cafè va a banda o també entra en el menú?
El cafè no, el cafè entra també.
Mm.
O sigui que és molt complet.
A banda,
claro,
també tenim que destacar que el Langostino d'Oro de Vinaròs també ofereix esmorzars i també altres menús
però...
que la gent puga fer.
Exacte. Bueno, això ha sigut sempre, no?
Mm.
Però bueno, és lo tradicional. Vinaròs, pues... com totes les poblacions, pues, claro, ara s'han obert, no sé si s'han obert, hi ha 210 establiments en Vinaròs, eh?
De restauració?
No, de bocadillos, d'almorzars, de tot això. I, claro,
les cafeteries.
Pues, claro, i baixen preus, i baixen preus, i baixen preus, i al final jo no sé què donen. Jo, el meu preu són 6 euros encara en cremat i postres.
Molt
la gent que faci el que vulga.
I sobretot peixet, no?, de tindre al restaurant.
No, així variem. El que passa que jo no faig cassoles, com fan per ahir, i les poso i la gent... I el que sobra, doncs, fa demà.
Mm.
Jo això no ho faig.
Cada dia tenim alguna cosa diferent.
Exacte.
Què podem esmorzar, si, per exemple, demà volem anar a esmorzar el Langostino d'Oro? Doncs,
pues bueno, primer que res, hi ha uns calamarets saltejats. Després n'hi ha croquetes. Després n'hi ha llonganissa en formatge. O sigui, que hi ha 4 o 5 plats.
Per escollir.
No, que ho traiem a la taula.
Ah. Mare, quin esmorzar. Jo és que com no sóc d'anar a esmorzar al bar, jo el meu cafè amb llet i la meva pasteta...
A voltes n'hi ha albergines rellenes, hi ha moltes cosetes, mandonguilles, de tot.
Bueno, pues tindrem que anar un dia a esmorzar a Langostino d'Oro de Vinaròs, perquè segur que en un esmorzar d'aquestes característiques agafem el dia en molta més força, eh?
Jo crec que sí.
Segur que sí. Salvador Alcaraz, no sé si vol afegir alguna cosa més.
Bueno, no, a partir del 9 d'octubre farem ja les jornades de la casa.
Mm-hmm. Tradicionals a casa de Langostino, eh?
Sí, perquè la gent... Ja, que no fas la casa, sí, la farem. A partir del dia 9 estarà ja no massa plats, 3 o 4 plats.
És el més difícil de cuinar la carn de casa, Salvador?
No, és igual que l'altra, no té res que veure. No té res que veure perquè avui les macerem, les preparem, bueno, és que
Per a que no facin olor, que lo típic que les dones a casa i els homes ens queixem.
El solomillo de ciervo el farem a la pedra. O sea que imagina't. Les perdius, conforme en escabetxe tradicional, però a la mel. Després de guany incorporem els pitxons i moltes cosetes.
Quants anys fa ja que desenvolupes aquestes jornades, Salvador?
Pues fa 20 anys.
Jo conec de tota la vida les jornades de Casa del Langostino.
Sí. A més, és molt d'èxit. També fem el civet al xocolata, molt de plats. Fem molts de plats.
Molts de plats per escollir i que un no té que ser precisament amant de la casa, sinó que qualsevol persona que li agrade la carn de casa, nota-li ese gust més fort, que sàpiga
fem
que...
Fem un menú, no el fot res. De fort garantirà no? Que no. Mm. No. D'això ja m'encarrego jo.
Molt bé.
Que per això tinc dos premis nacionals.
Molt bé. I tenim també algun concurs a la vista, Salvador? Alguns...
No, jo ja m'he retirat.
Ja s'ha retirat, no?
Perquè no me caben ja en cap lloc els trofeus.
Les vitrines les tenim plenes.
No puc. A més, quan s'ha guanyat els primers premis, no és convenient tornar.
Perquè si no
es diuen, és que a què ve ara si ha guanyat?
No anem a tornar a donar l'Ila, eh?
Exacte.
Bueno.
I ara les tècniques de concursos són diferents. Mm. En els concursos tradicionals no, però... En els d'innovació, vas veure el de Vinaròs?
Sí, vam estar.
Ahí qui va guanyar? Qui va guanyar?
Un restaurant que, bueno, el segon premi era de Girona i el primer premi de Saragossa. El tercer premi de Saragossa i el primer de Benalmádena, sí, de Màlaga.
Ah, mira, Màlaga. Jo vaig dir-ho. Si ho vaig dir-ho, de la forma que van aquests xavals...
Amalgues, llagostins amalgues, molt modern.
Sí, en un palillo de drets... Mm. En un caldo especial, no, si vaig estar.
Molt bé. Pues,
jo no perdo.
Pues el de Benalmádena, Màlaga, és el que se va emportar el primer premi.
Estos xavals ja han aconseguit 4 premis en guany.
Mm. Van anar per totes?
Sí, és que hi ha que anar per totes. Quan se va a un concurs se va per totes.
Molt bé.
O se va o no se va.
Ir pan és tonteria, no?, que diuen Cruz i Raya.
Exactament, home. Fa traure en Aixètiva i en Dènia 8 premis d'arròs, és molt difícil, això.
Mm. Molt de treball i molta constància.
Encara no ha hagut cap restaurant que ho iguale. Ningú,
Doncs Salvador Alcaraz, moltíssimes gràcies una temporada més per contar-nos què és el que té a les seues cuines i a les seues cartes el restaurant El Langostino de Oro de Vinaròs. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres per cridar.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La Regidoria de Turisme de Vinaròs presenta Saborea Vinaròs. 4 iniciatives gastronòmiques durant el mes de setembre. Jornades de la cuina del Ranxo Mariner, del 18 de setembre al 12 d'octubre. Segon Mercatxef, concurs de cuina per amateurs, 18 de setembre. Guàrdia Mundial de la Tapa, del 25 de setembre al 12 d'octubre. I el concurs nacional de cuina aplicada al llagostí de Vinaròs, el 21 de setembre a partir de les 5 de la tarda al Mercat Municipal. Més informació a la Turisinfo de Vinaròs. Saborea Vinaròs, una iniciativa de la Regidoria de Turisme de Vinaròs.
La L'Ajuntament de Vinaròs et convida a participar en els actes programats en el 774 aniversari de la Carta Poble. Conferències, tallers històrics guiats, mercats temàtics i el concert de Pep Jimeno Botifarra amb la banda simfònica de la Societat Musical Alianza dissabte 3 d'octubre al Passeig Marítim. Cultura, tradició i llengua es donen la mà per viure la nostra història, la nostra identitat.
I arribem d'aquesta manera a la una i mitja de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te ponten tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres marxem, però recorda que demà tens una cita a la mañana de COPE en el Maestrat a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Adeu.